Doncs apa, 6 minuts per sobre de la una. Ara sí que ja establim aquesta connexió habitual a partir de la una entre Lleida i Tarragona. L'hem anomenat la Nacional 240 perquè la nostra originalitat a l'hora de triar noms tampoc és que va anar més enllà, però bueno, què hi farem? Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez? Home, a veure, era el millor nom que podíem buscar, perquè si hem d'anar en tren, ho tenim malament, també. Llavors, millor la N240, com a molt,
ho estava dient
que és
ara,
gratis.
Claro, sí, ho estava dient ara, però també és veritat que a vegades es rebusquen els noms i tal, i ho hem de fer més fàcil.
Si
diem N240, tothom sap del que estem parlant.
Exactament, exactament. Escolta, com ho portes, això? Tens una mica de ressaca electoral o no?
Bueno, una mica, però afortunadament ahir no ens va tocar treballar.
A nosaltres no, als companys informatius de Madrid, sí.
Sí, sí. Això ens ho guarden per d'aquí un mes,
els
municipals, i llavors doncs, ja en parlarem el dilluns.
Però bé, això ja arribarà, això ja arribarà. Avui el que jo crec que sí que agraïm de tant en tant és explicar altres coses que no siguin resultats electorals, també.
Sí, perquè avui tindrem, bueno, estem tenint i tindrem una voràgine de xifres. Demà ja començarem a tenir els possibles pactes o no pactes històries.
Avui ja, el pactòmetre ja està en marxa.
I jo crec que, tenint en compte que ja les municipals, d'aquí un mes no es mourà res fins d'aquí un mes. O sigui, que imagina't tu, estarem empantanegats.
Un mes molt llarg, un mes molt llarg. Però avui anem a posar sobre la taula un altre tema que és molt, molt, molt important, que també hi té a veure, els pactes als que s'arribin i les propostes electorals que s'han anat fent en matèria de laboral, per exemple, perquè aquest 28 d'abril, a banda des del dia de les eleccions generals, es commemorava el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, i les xifres parlen, Ricard, els accidents a la feina han crescut, els greus han crescut, i els sindicats ens diuen que és per culpa de la precarietat i de que no s'està aplicant la llei de prevenció de riscos laborals.
A més, això va quedar molt ocult ahir, evidentment, amb el tema de les eleccions. Però sí que és veritat que se n'ha de parlar, perquè quan hi ha un repunt d'aquestes històries s'ha d'actuar, però ja.
Doncs avui els ho preguntarem als nostres convidats i convidades, no?
Home, sí, i ja que els tenim aquí, com que són dels sindicats, també podem aprofitar i parlem de l'1 de maig.
Clar, que dimecres 1 de maig.
Saps què semblava lluny? És passat demà.
Ja ho sé. No ens n'hem adonat i ja ho tenim aquí.
És que això va, bueno, no sé, ja anava a dir que va molt ràpid, però jo crec que ho tenim assumit que va molt ràpid.
Sí, doncs escolta, ens aturem un parell de minuts, crec que són...
No res, dos minutets, va.
Dos minuts i ens hi posem, va.
Vinga.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Y estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El miércoles por la tarde.
¿Dónde? Ahí.
En 13.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
José, un café. Oye, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una en mi casa.
Póntela, ni te lo pienses. Por lo que cuesta, no veas la tranquilidad que te da. A mí, en el bar, me ha evitado dos robos. Y en mi casa la ponemos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs com bé ens avançava la Mònica, i a més aquestes coses, més que a vegades Mònica en percepcions, també és bo tenir dades al darrere. I és que aquest any 2018 la sinistralitat laboral va créixer a Catalunya. Es van produir 82 morts, sí. 60 al lloc de treball i 22 mentre anaven o tornaven a la feina, que són els anomenats itinere, que també comptabilitzen com a accidents laborals, que de vegades o fa anys és una xifra que no es tenia en compte. Eh?
Mm-hmm.
Sí, són xifres altes.
Són xifres altes i mira, ara que parlaves específicament d'aquests accidents in itinere, és veritat que segons les dades que tenim sobre la taula han augmentat especialment a les demarcacions de Tarragona i de Lleida. Han crescut a Tarragona més d'un 14% i a Lleida més d'un 9,5%.
Bueno, la xarxa viària lleidatana és el que és.
Preguntarem avui també per què això, no? Si hi ha algun motiu que ens expliqui aquestes dades, però és veritat que és molt greu perquè un de cada quatre accidents laborals mortals es produeix en aquests desplaçaments, segons el balanç de salut laboral de l'any passat. Veurem quina valoració en fan, no?, els nostres convidats i convidades d'avui. Aquí tens a l'estudi, Ricard.
Jo tinc a dos convidades avui.
Ah, molt bé.
Sí, a més, mira, els he d'agrair sobretot a la Cristina Rodríguez, que és la secretària general de Comissions Obreres. Cristina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perquè la Cristina em va deixar fins a l'últim moment si podia arribar o no... I t'asseguro que ha pujat, jo crec que ha pujat les escales de 3 en 3.
Sí.
Fa no res heu estat amb roda de premsa presentant els actes de l'1
de maig.
Doncs gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres. I també està amb nosaltres la Sònia Barzano, que és responsable de l'àrea pública de Comissions Obreres de les Terres de Lleida. Sònia, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, buenos días.
Què tal, Sònia? Doncs mira, jo us presento, el tinc a l'altra banda del telèfon, perquè evidentment, mira, igual que la Cristina, també el Joan Llort, el secretari general d'UGT a Tarragona, estava fa una estoneta presentant aquests actes de l'1 de maig i el tinc al telèfon. Joan, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Escopetejats com la secretària general de Comissions de Lleida. També estava aquí amb el company del secretari general de Comissions d'aquí a la nostra demarcació de Tarragona, també presentant els actes. I d'entrada, doncs, saludar les companyes de Lleida.
Us coneixeu, per cert, Joan, Cristina?
No. Segurament de vista sí, però...
Personalment no.
Doncs escolta, això ho hem de fer una trobada un dia.
No, i a més ho teniu fàcil, Joan, perquè ara al mes de maig podeu venir a fer una caragola de Lleida.
Jo proposo una altra història, quedem en un punt intermig, quedem en un blanc, que són la setmana medieval.
És veritat.
També. I ja està.
També és veritat, és veritat. Doncs escolteu, avui la veritat és que us agraïm molt perquè que esteu aquí en directe, perquè sabem que teníeu l'agenda molt atapeïda, però el tema Suval, ho dèiem en començar, Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, aquest 28 d'abril, us esteu especialment preocupats, si em deixeu, Joan, començo per tu, que ets al telèfon, especialment preocupats per aquestes xifres de sinistralitat a casa nostra?
Pues sí, preocupadíssims, perquè quan les analitzem més a més ens trobem en una situació que de vegades no surt als mitjans, però que el que pateix és el treballador que surt de casa seva per anar a treballar i que de vegades no torna, malauradament no torna, i d'altres pues, tenen... o tornen amb unes condicions de les que no han sortit, no? I això ens preocupa i ens preocupa molt. I aquest 28 d'abril, el Dia Internacional del Salut Laboral, doncs és el dia que surt la fotografia aquesta, però que a nosaltres és el dia a dia. En aquest país, Espanya, cada dia hi ha dos treballadors que van a treballar i no tornen mai més a casa seva, no? I això ens ha de preocupar i ens ha de preocupar molt.
Mm-hmm. Cristina, Sònia, en aquest cas, per què hi ha algun motiu que hagi fet que aquests accidents, com dèiem ara amb el Ricard, hagin crescut especialment a les demarcacions de Tarragona i Lleida? Es pot atribuir alguna cosa?
Bueno, la accidentalitat tiene que ver mucho con la modalidad contractual. La precariedad en el trabajo se da sobre todo en la modalidad contractual de contratos eventuales, fruto de la reforma laboral. Los motivos, los elementos claves son pues la intensificación de la jornada laboral, las plantillas muy ajustadas, el deterioro de las condiciones laborales, el aumento de los desplazamientos del trabajo, y evidentemente la poca experiencia y de formación en prevención de riesgos.
Uh-huh. Claro, que pasa que cuando surs a la carretera tens números.
Sí.
I clar, si t'has de passejar molt per la carretera, tenint en compte que també les infraestructures no estan com haurien d'estar...
Aquesta és una altra, no? Però la temporalitat i la parcialitat fa que els contractes aquests que es fan d'una setmana, 15 dies, fa que molts treballadors, sobretot en sectors aquí a Lleida, on tenim més sinistralitat és en el sector serveis. A Catalunya és el sector construcció, però aquí a Lleida el sector serveis. Fa que... treballadors que no estan experimentats, que no s'han format, moltes empreses... Hem de tindre en compte que el 25,5% de les empreses de Catalunya no tenen cap pla en prevenció de riscos laborals.
El 25%.
25,5% de totes les empreses no tenen cap tipus de pla de treball. Llavors, quan fas contractes d'aquest tipus, parcials i temporals, la gent no està preparada i assumeixen riscos que no haurien d'estar. Els desplaçaments s'han incrementat moltíssim en els darrers anys. Un exemple clar, ara els companys de CaixaBank estan immersos en un ERE, però ja des de fa molt temps els treballadors se'ls està fent desplaçaments forçosos. Molta gent que estava treballant a Lleida o comarques de Lleida es veuen com han d'anar a Saragossa, s'han de desplaçar a Tarragona, s'han de desplaçar, i això incrementa, com no pot ser d'una altra manera, els accidents in itinere, que sí, efectivament, són accidents laborals.
Mm-hmm. Joan, a la demarcació de Tarragona seria una mica la mateixa foto que ens feien ara des de Lleida. El sector serveis és el que acumula la major part d'accidentalitat.
I una part també de l'industrial, no? Sí. I per la subcontractació. Aviam, nosaltres el que diem aquí, ja portem temps anunciant-ho tant i denunciant-ho tant comissions com comissions obreres com UGT, és que la precarietat mata, no? I aquesta és la realitat, vull dir, les empreses multiserveis han generat una precarietat amb la seva subcontractació de serveis, que al final el treballador no sap ni l'hora que ha d'anar treballant, ni el dia, ni el temps que li durarà la jornada, no? I a més amb desplaçaments que de vegades són bestials, perquè clar, hem de dir que el transport públic en aquest país funciona com funciona i aleshores que funciona. Mm. Per tant, la gent s'ha de desplaçar cobrant poc, se genera una despesa i de desplaçament que, a més, es genera una perillositat, no? Amb un agreujat molt més greu, perquè, clar, molta d'aquesta gent que treballa en aquests contractes en precari, amb empreses multiserveis, amb empreses de treball temporal, la formació que els fan en temes de salut laboral pues, és digital, no? O sigui, sí, els posen davant d'un test, amb un panell informàtic, i ja tenen el certificat que han fet el curs de prevenció, i això és una irrealitat, perquè quan avui treballes en un sector i demà passat vas a treballar en un altre, és totalment diferent l'activitat laboral, no? I no estem preparats. I a més, amb una altra incidència molt més greu, que ens manquen inspectors de treball, molt de personal d'inspecció, ja, perquè sabem molt bé, com deien les companyes, que les empreses no estan aplicant la llei de prevenció dels riscos laborals, i tot s'aguanta sobre paper, i per això tenim aquesta incidència que tenim en temes d'accidentabilitat laboral.
Parlem d'accidents laborals, la Mònica, perquè ja em coneix i ja sap que m'agrada molt el tema de números.
Les estadístiques, sí.
Estava mirant les xifres i només a nivell de Catalunya, aquest 2018, aquest passat any 2018, segle XXI i tota la història, a Catalunya hi va haver 242.083 accidents laborals. Està clar que hi ha sectors que potser, doncs, per la seva naturalesa, són més, és més fàcil que hi hagi algun accident, però és que jo dividint per 365, o sigui, dissabtes i diumenges i festius inclosos, estan sortint a 664 accidents laborals cada dia.
Notificats.
Sí, notificats, eh? Cada dia, a Catalunya només, és un, vaja, no sé, és una barbaritat.
Això és el que tenim notificat, sí, no?
Sí, després... és a dir, perdó, sí que és insegur anar a treballar.
Pues molt,
sí,
perquè...
Sí, sí.
Ah, perdó, no, només una qüestió, perquè després ja, això és el que està notificat. Després hi ha les empreses, que és curiós que diuen, en aquesta empresa portem tants dies o tants anys sense cap accident, que qual vol dir que aquí no es notifica, no? I aquesta és una altra història que hi ha amagada en aquesta situació. I que després hi ha un altre element important, que és el tema de les malalties professionals, que és degeneratiu i que també totes aquestes dades de vegades no es posen damunt de la taula. I les malalties professionals, doncs, és un altre element que és important a tindre en compte.
Clar. També hi ha un tema que en aquest cas tant Comissions Obreres com UGT posàveu sobre la taula davant aquestes dades, i és que aquí també una vegada més les dones estan infrarrepresentades en aquestes estadístiques. Això és així?
Bueno, las mujeres en cuanto a la accidentalidad por sexos, el 70% de los accidentados son hombres y el 30% son mujeres. En el año del año anterior las accidentadas fueron un 31%, con lo que se ha disminuido un 1%, pero la tendencia sostenida hace que en el 2016 fue de un 68% para el 32%. I...
Però passa una cosa.
Digues.
Els sectors on hi ha més accidents, com és el sector industrial, són sectors construcció molt, molt masculinitzats. Mm-hmm. No? Però ara, aprofitant que tenim aquí el company de Tarragona, fa poc es va fer un estudi, de fet fa poc també es van concentrar, no? Dels cambreres d'hotel, sí. Que això tampoc se'n parli, no? De com els treballadors i treballadores, en aquest cas treballadores, dones, van a treballar medicades per suportar dolors musculars, per suportar l'estrès, per suportar l'insomni, per suportar l'ansietat, que tot això a la llarga acaben amb baixes amb capacitats absolutes o totals, i això és una cosa que no es té en compte, no? I això és molt important.
Mira,
també.
Jo te n'explicaré un cas, una persona, una dona concretament, amb diagnosticada de colze de tenista, per entendre'ns, això que és relativament normal. El metge, que no té cap mena d'interès en la situació, diu, no, això és repòs. Mm. Això se soluciona amb repòs. Mm. L'empresa que et diu calmants i antiinflamatoris i a treballar. Total, que això es cronifique.
Eso mismo pasa también en el sector de la dependencia, que hay un exceso los usuarios que se tienen que atender son muchos para con los trabajadores que tocan por ratios, y eso es lo que implica también, pues bueno, lo mismo, que hay, pues bueno, pues muchas bajas, y con las, bueno, cada vez hay más trabajo porque los usuarios se envejecen y hay el mismo personal, entonces el trabajo sale del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras.
Joan, com s'arregla això?
No, jo per això et deia el tema de la malaltia professional, perquè sí. Clar, la precarietat aquesta, el que t'amaga és molt temes, molta malaltia, pues respiratòries, molts temes d'agents biològics, molts temes d'exposició a substàncies tòxiques i cancerígenes, malalties cardiovasculars degut a la pressió i psicosocials, i tot això queda amagant, no? I això és una situació que en diferents sectors, com deia el dels serveis o les treballadores de pisos o la situació que viuen d'estrès els treballadors socials, vull dir, tot això és un element que es van aguantant fins que explota, no? Vull dir, el sector de la gent que treballa, el sector sanitari, pues porta durant tots aquests anys de crisi aguantant els treballadors i treballadores una pressió molt potent, i això un moment o altre peta, no? Uh-huh. I això és el que queda a vegades camuflat. I malauradament costa, de vegades tenim que adorar uns nivells de denúncia, perquè inclús les mútues d'accidents de treball el que estan fent és traient-se el mort del damunt per no pagar i derivant-ho cap a la seguretat social. I si el treballador no denuncia o ens ve nosaltres i denunciem com a sindicats la situació per revertir aquesta situació cap a les motos d'accident de treball, pues, va a costa de la seguretat social quan ha sigut un element derivat del treball, no? Queda molt amagat també, aquest és un altre tema dels que queden amagats.
Joan, que ens queden 6 minuts i ara acabarem com acabem sempre amb la Mònica, i és arreglant el món.
Clar, jo ara tenim la foto feta, com
això,
ho arreglem?
Això com ho arreglem? És a dir, hi ha alguna manera, ho teniu detectat, dir, escolta, mira, si ataquem per aquí, això baixarà dràsticament, pues... perquè jo, 663 accidents cada dia només a Catalunya per anar a treballar, ho trobo una barbaritat.
Joan, apuntaves abans a la necessitat de més inspectors, evidentment també des de Lleida les companyes de Comissions Obreres deien doncs, que es compleixi la normativa de prevenció laboral, això seria, per començar, bàsic, no? Que en teoria ja hauríem de
tenir. I el més bàsic, la derogació de la reforma laboral, això és el més bàsic.
Jo penso que la companya també, la derogació de la reforma laboral és bàsica, amb un nou estatut dels treballadors, però també hi ha d'haver una cultura de prevenció i una cultura de formació. I han de tindre molt clar que la formació de la prevenció de riscos laborals ha de començar als col·legis i als instituts, perquè aquesta cultura és el dia a dia, és el poder circular per un àmbit públic, és el poder anar a treballar, és la feina, i és una cultura de prevenció de formació, no? I aquest és un element bàsic per tindre aquesta cultura de saber utilitzar les eines, de que cada lloc de treball que modifiques tindrà la formació preparada, no? I això s'ha de planificar. I pensem que aquesta és una de les línies a treballar.
Uh-huh. Coincidiu, Cristina, Sònia?
Sí, perquè de fet nosaltres, els nostres delegats i delegades, amb el que ens centrem és en la prevenció, perquè no tinguem que arribar a que hi hagin accidents laborals. És bàsic la prevenció en tots els llocs de treball.
Otra parte también que se podría incidir sería la negociación colectiva en los convenios colectivos que desarrollen criterios de participación e intervención en todo el tema de los accidentes de trabajo y de la salud laboral de los trabajadores.
Uh-huh. Ricard, ens queden 4 minuts pràcticament per arribar a 2 quarts. A mi m'agradaria dedicar-los a que, evidentment, aquest és un dels temes a reivindicar, les millores en aquest camp de la sinistralitat laboral per reduir aquestes xifres i millorar la qualitat, la salut dels treballadors i treballadores. Reivindicació a les comarques de Tarragona específica per aquest 1 de maig, Joan?
Bueno, és la que portem conjuntament amb Comissions Obreres, amb més drets, més igualtat, més cohesió. Primer són les persones, no? I els governs. En quin moment hem de fer polítiques de cara a destinar-se a les persones. I les persones vol dir que no poden viure en una situació de precarietat a la seva contractació laboral, que han de tindre uns salaris dignes i unes condicions socials dignes, no? I aquesta és la fotografia, i que no ens parlin dels temes de les desigualtats, perquè les desigualtats les estem patint amb una llei que fa 12 anys que està funcionant i les treballadores i treballadors d'aquest país estan amb desigualtat en diferents àmbits d'actuació, no? I hem de continuar reivindicant que aquestes desigualtats s'han de continuar lluitant, i s'han de lluitar perquè no hi hagi aquesta bretxa salarial que hi ha, que no hi hagi, doncs, aquesta bretxa salarial al final és amb tota la vida laboral, amb tota la vida, no? I això a les dones no es pot permetre. També penso que el tema de la cohesió social, amb el tema de la reforma del benestar, perquè pensem que la gent gran també es mereix que u tingui unes pensions dignes, i també demanem derogar la reforma de les pensions del 2013, que és un altre dels elements. I després una altra qüestió que em penso que és important, les lleis que retrauen la llibertat d'expressió i de manifestació, com la llei Mordassa i l'article 315.3 del Codi Penal, que també s'han d'eliminar. I per això exigim a aquest govern que ha sortit nou a Madrid, pues que, o que surti, el que sortirà, pues
ja veurem això, Joan.
Són àmbits de qüestió que haurem d'estar lluitant.
Clar.
Cristina, a Lleida, Comissions Obreres, no sé si us han calcat.
Bueno, ha fet un resum molt explícit, no? A veure, jo, per aquest 1 de maig, voldré fer, remarcaré, i així ho diré també en el meu discurs, no? I crec que s'ha de dir. Ara fa 100 anys que va haver-hi la vaga de la canadenca, i crec que ens n'hem de recordar, perquè va ser una lluita històrica, crec, en el moviment laboral, perquè es va implantar la jornada laboral de 8 hores. Avui, a maig del 2019, la preocupació que té màxima la societat aquí a Catalunya no és el conflicte Catalunya-Espanya, sinó que és la precarització del món laboral i l'atur. Per tant, hem d'estar atents i el per què no. Nosaltres vam fer fa poquet un estudi amb dades que són esfereïdores, no?, sobre la pobresa laboral. Per començar, una de cada 4 famílies a Catalunya són pobres, però les dades entre la gent que té feina, o sigui, un home o una dona treballant, el 12,2% de les persones a Catalunya que treballen són pobres. A Lleida, un estudi que va fer la UDL, conclou que el 23,3% dels treballadors i treballadores que tenen feina són pobres. És a dir, que no tenen la possibilitat de planificar ni el seu present ni el seu futur perquè viuen en condicions que no poden assolir les seves necessitats bàsiques, no? I per tant, això és molt preocupant. I el preocupant és que la gent jove, sobretot els que afecten a la gent jove, a les dones, no puguin planificar-se el seu futur. I això, ja com a sindicat, ho estem reivindicant sempre, però també com a societat. Com a societat no ens hem de conformar. Sembla que la precarietat laboral s'hagi normalitzat i ho trobem com algo normal, no? Per tant, nosaltres des dels sindicats el que farem serà lluitar per assolir un salari mínim. S'ha implementat un salari mínim de 900 euros, que creiem que és totalment poquíssim, no? Es necessiten més diners per viure dignament, i continuarem perquè els convenis laborals s'apliqui el que s'ha acordat en matèria de negociació col·lectiva a Madrid, que és un salari de 14.000 euros.
Doncs, Ava, com sempre,
estem sense temps. Reivindicacions al carrer aquest 1 de maig, i com molt bé apuntava
us amb
el Joan,
vingueu,
a veure, és tots, veritat, clar. Perquè això s'ha deslluit amb els últims anys, eh?
Sí. Bueno,
la participació general.
Escolta, sí. Hauria de ser laborable l'1 de maig?
Bueno, aquest any tindrem sort que no es pon. És un
això
dia
sí. Joan.
Bueno, algú altre s'escaparà. No.
Joan, digues.
I us diré així, el 1 de maig per nosaltres és els 365 dies de l'any, no?
Sí. Sí.
Que és 365 dies de lluita per defensar els treballadors i treballadores i la societat en general. Mm. Per tant, és un dia més que sortim al carrer i ens sortim al Dia Internacional del Treball, però que concretament aquest 1 de maig pues sortirem, com us he dit al principi, per més drets, més igualtat, més cohesió, primer les persones, tant Comissions Obreres com UGT, i us esperem a Tarragona a les 12 del dia a la plaça Imperial Tarraco, i a Lleida pues,
a plaça del Treball.
A la plaça del Treball.
Igual que és 1 de maig cada dia, també és 8M cada dia.
Molt bé.
Exactament. Joan Llor, secretari general d'UGT a les comarques de Tarragona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. gràcies a vosaltres.
I a Lleida hem estat amb la Sònia Barzano. Gràcies, Sònia.
A vosaltres.
I a la Cristina Rodríguez, la secretària general de Comissions Obreres. Gràcies, Cristina.
A vosaltres.
Molt bé, Mònica.
Doncs seguim, no? Fins a les dues. Migdia
sí.
COPE. Vagi
fins
bé.
Fins ara.
Adéu. Vinga, doncs enfilem el camí cap a les dues, seguim en directe, ja saben, aquesta hora sempre aquí a Tarragona és hora de parlar de vins i, de fet, el tinc aquí a l'estudi ja fa molta estona, ha estat escoltant molt atentament tota la conversa que hem tingut sobre sinistralitat laboral, el nostre expert en la matèria, en vins, el Carlos Montagut, ve directe de l'Oranget. El faig esperar 2 minuts perquè he de posar uns anuncis, però de seguida ens hi posem.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. ¿Y este? Pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi.
33 minuts que passen de la una. Carlos Montagut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Estaves atentament, escoltant.
Sí, més o més.
És que és tan puntual.
Ah, sí.
Ha arribat abans d'hora i dic, home, doncs ara estem en directe. I entra ell, jo escolto. T'ha semblat bé l'espai avui?
Home, molt bé.
És un tema greu, eh? No, no.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i molt bé, perquè, bueno, passat demà, som el dia 1 de maig, i el treballador, pues està bé reivindicar i fer memòria de que hi ha coses que no s'estan fent bé.
Exactament. És que, de fet, mira, el que dèiem ara, no ens ha quedat més temps per debatre-ho, però jo crec que en els darrers anys s'ha descafeïnat una mica la participació de la gent en aquest 1 de maig. Potser ens hem oblidat de l'important que és, eh? Que no estem reivindicant una cosa baladí. Que és...
Potser sí, però, bueno, en això dels accidents, pues s'ha de reivindicar.
Sí, sí, s'ha de posar fil a l'agulla. Però bé, això és el tema del que hem parlat abans amb els experts. Ara aquí tu, expert, ets en vins, caves, tot el que es puguin imaginar.
Se fa el que es pot.
Home, no. Expert ets i a los hechos me remito, que es diu. Has vingut a més amb ampolla a la mà. A veure, què ens portes? Avui quina és la recomanació del mes d'abril?
Avui porto un vinet del Montsant, que és un dels cellers que particularment a mi m'agraden més, que és Vinyes d'en Gabriel. situat al poble de l'Armós, on que Sigurd Ribera d'Ebre està dins de la Déu Montsant, i el Leraví 18. El Leraví 18 és el vi jove de la casa, el petit de la casa, per dir del Josep Maria, que té diverses games de vins, i és un vi de Garnatxa, Carinyen i Xirà, però és molt fresc, molt agradable, és un vi que és molt polivalent per a la copeta, per a menjar, per a tot. És fantàstic.
No, ja es veu que és un dels teus preferits.
Sí, el sé jo. No sé, és una debilitat que tinc amb vinyes d'en Gabriel, que és un dels grans cellers desconeguts del Montsant, però sense cap mena de dubtes de lo millor que hi ha a casa nostra. De lo millor.
Jo saps que sempre et pregunto com et vas creuar tu amb vinyes d'en Gabriel, amb el celler en qüestió que ens recomanes.
Bueno, ja fa temps, amb el Josep Maria, que ja fa temps que treballem junts, pues, va acudir ell un dia a la botiga i allí vam començar la relació professional i ja està. Sí.
I a partir d'aquí has dit ui.
I a partir d'aquí vam començar a tastar els vins i realment jo tinc molta debilitat pel celler del Josep Maria, per vinyes d'en Gabriel.
Tret diferencial és, com molt bé deies, és Déu Montsant, però per zona, diguéssim, no?
Sí, és Ribera d'Ebre, però bueno, hi ha una part de la Ribera d'Ebre que entra dins a la Déu Montsant. I aquest concretament és un vi que és el petit de la casa, és el primer vi que té, després passaríem a l'Iravi Selecció, el Rosat, el Blanc i el Criança, després té la gamma dels Parcel·laris, té el Cubilà, que és una garnatxa de la Figuera, que és extraordinària, i després té un dels grans vins de casa nostra, que és el Mans de Samsó, que és la Carinyena. Aquest és un dels grans vins de Catalunya i de l'Estat.
Els dic el web, per cert, si volen tafanejar, www.vinyesdengabriel.com, a d'Armós, allà tenen tota la informació. Suposo que el fet, dins de la Déu Montsant, el fet d'estar a la Ribera d'Ebre, el fa diferent, no?, dels vins de la Déu Montsant, també. Suposo que climatològicament, no sé si això hi té a veure...
No. A veure, no en particular, vull dir, al final cada poble o cada raconet del Montsant o del Priorat té una mica el seu microclima, no?, per dir alguna cosa, no?, perquè tots, bueno, pues, evidentment, les garnatxes de la Figuera estan més amunt, són més fresques, si m'ho anem cap a baix, pues, cap a d'Armós, pues, sempre serà algo més càlid, però, bueno, tampoc no té grans trets diferenciadors, no?, d'altres vins del Montsant, no?
Estic aquí...
Perdó, digues. En aquest en particular, ell fa una mica de treball amb diferents... Li dona un petit envelliment, però una part amb acer inoxidable, l'altra part l'envellix amb un cub de ciment que té, amb un ou de ciment, i l'altra part amb botes, no? Fa una petita... Bueno, juga un petit amb diferents maneres de pas del vi per diferents materials, sí. I després pues, fa el copatge i tenim este vi que és molt fresc, molt agradable, és un vi que per al dia a dia fantàstic.
Estic aquí veient al web, parla de vins llunaris.
Vins,
no?
Llunaris, sí.
Què,
no?
Vol dir això?
Perquè ell, sobretot amb la gamma del Zeraví, pues, quan veus l'etiqueta veus la llura, no?
Sí.
Vull dir, ell pues, fa molta menció al treball que es fan amb les llunes, no? Amb la lluna plena, treballa molt, no? Pues, bueno, com els pagesos, no?, de sempre, no?
Sí.
Amb les llenes, pues, amb les llunes, pues, quan fas el canvi de bota, treballs al camp, i ell se basa molt amb els seus vins, pues, amb tot això, no? De, amb les llunes jugar, pues, quan s'ha de fer els trasbassaments, quan s'ha de fer diferents tractaments, quan s'ha de fer, pues, diferents accions al camp, i ho té molt... Ho té, bueno, una cosa que el diferencia... Bueno, el diferencia... Vull dir que ell ho té molt, molt present a l'hora d'elaborar i treballar la seva vinya.
Bueno, de fet, aquí, si miren a la història, parla que l'avi, en aquest cas, hi té molt a veure, que no segueix una mica les instruccions de l'avi Joan Rofes, diu aquí,
Molt bé, sí, senyor.
Fa més de 150 anys, no?
Sí, sí, l'avi ja treballava en la vinya, fent... Ell, durant molts, molts anys, va estar fent vi a granel, on el venia, o fer la gran producció com molta gent.
Sí.
Sempre havíem fet vi a casa seva, no?, des del seu avi, i després ja ell aporta, home, ara ja portarà pues, pràcticament uns 15-20 anys ja ell embotellant el seu vi i fent la seva marca pròpia.
Molt bé, doncs vinyes d'en Gabriel a d'Armós, els poden visitar, aquí s'ha de, evidentment,
contactar amb el Josep Maria. Contactar
amb el Josep Maria, tenen al web, a vinyesdengabriel.com tenen la informació, un correu electrònic, enoturisme@vinyesdengabriel.com. www.tenenelbar.com, si volen enviar un correu electrònic o trucar al web, tenen el telèfon. Jo crec que, com sempre diem, visitar-los és, jo crec, molt important, perquè ens ho explica ell de primera mà.
Clar que sí, i per conèixer d'on surt el producte, el tarannà de la persona que fan que hi vi, està bé, sapigueu.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Vinyes d'en Gabriel, vi recomanat del mes d'abril. Tu ja saps que jo sempre et pregunto en què me'l prenc, no? Aquest negre jove. I a tu no t'agrada maridar-me coses, però jo sempre t'ho pregunto.
Jo crec que aquest és un vi, és ideal, però és ideal per tindre a casa en quin dia que arribes, dius, de la faena, que dius, hòstia, dic, ara em foto una copeta de vi, me sento un ratet abans de fer res, de fer el sopar, de fer el dinar, i em vaig a disfrutar d'una bona copeta de vi, doncs aquest és el vi ideal per disfrutar.
Mira, avui, per exemple, Pedro Sánchez, que arriba a casa i diu, la que tinc a sobre.
Un era vi de vuit. Pam! I se'l foti com un Pepe.
Clar,
bueno,
fantàstic.
Com el del Pepe, no, com un Pepe ell.
Ell. No, és que és allò que dius, me'l prenc ara amb calma, no cal pensar en que amb el marido és fresc.
És un vi molt agradable, és superfresc, i si hem de menjar alguna coseta, és un plat, és un vi negre que mos aguanta molt de tot. Potser no li busquessin menjars molt potents, molt pesats, però una pasta, pues, tranquil·lament podem menjar-nos-ho tranquil·lament.
Perfecte.
Amb pasta. Si tenim una miqueta de car, pues, allò que fem volta i volta a la planxa, pues, mos acompanyarà perfectament també.
Perfecte. Doncs l'Eravi de Vinyes d'en Gabriel, de Darmós. Evidentment, poden anar a veure a Darmós el celler i comprar allà, però que sàpiguin que l'Oranget, al carrer d'en Vilà, número 2 de Reus, el tenen. Evidentment,
sí.
Però una ampolla mínim, perquè és la que aporta aquí per mostrar-nos, perquè ara penjarem la foto també a Twitter. Ja sabem, cap a l'Oranget a buscar el vi de Vinyes d'en Gabriel i a conèixer una mica més. I no tinc gaire temps, però sí que em volies dir, escolta, aquest cap de setmana hi ha cita a Falset, no?
Este cap de setmana és la Fira del Vi de Falset i tots els amants del vi, pues, tenim una cita obligada, no? Una mica allà dalt, si no divendres, sabte, diumenge algun raconet s'ha de buscar per a pujar i descobrir molts, redescobrir d'altres o passar un bon ratet allà de la a Falset.
Sempre és bona excusa.
I tant.
Sempre
tant.
És bona excusa per fer una volta pel Priorat, això és igual, no? Però si vas i coincideix amb la fira, doncs millor que millor, perquè és el moment en què, diguéssim, és la puesta de largo, no? Del celler.
Sí. Hi haurà molts cellers. No sé, enguany em sembla que hi ha una seixantena de cellers entre la de Montsant i la de Priorat. Vull dir que serà un bon event, com sempre.
També els dono la informació, www.firadelvi.org. L'Oranget, suposo que estareu allà amb el radar posat per descobrir novetats, no?
Sí, sí. Nosaltres pujarem segurament que el dilluns, bueno, segurament no el dilluns, que és
el dia dels professionals, no?
Professionals o no, nosaltres pujarem en aquell dia, ja està. Però sí, no, mos hi perdrem un rato, sí.
Però bé, que tinguin clar que a partir de 24a edició ja de la Fira del Vi.
Sí, i a part també fan molts events, no? Vull dir, la nit de les garnatxes de
Capçanes,
el tas de blancs que organitza la Guiló Vinateria, també és fantàstic. Este cap de setmana, el dissabte passat, vam fer el tas de les mines a Bellmunt, un event... Jo no he estat cap vegada en este, però és una cosa
que ho tinc pendent,
molt,
ho tinc pendent,
no podia, no podia, però...
Organitzem-nos per l'any vinent,
sí,
Carlos,
sí.
I anem-hi. Però sí, que sàpiguin que es poden passar per la Fira del Vi a partir de divendres a les 6 de la tarda, això ja un no para.
Molt bé.
Doncs tothom cap a Falset, no? Bueno, primer
bé.
A l'Oranget, a buscar el Vinyes d'en Gabriel i després cap a l'Oranget.
Cap allà un rato un altre, sí.
Doncs, Carlos Montagut, un plaer veure't aquí el darrer dilluns de mes, t'espero al mes de juny.
Bueno, no, al maig, no?
Ai, oh, és veritat. Ui, mira, que volia córrer
jo.
Ja volia passar-me les municipals i tot, mira com estic.
Hòstia, ui, encara tens feina tu ara.
al maig, és veritat, ens tocarà just després de les municipals, El dia post-electoral... Toca visita.
Sí?
Apunta tu ja.
Doncs ja està bé, ja m'ho apunto.
Carlos, moltes gràcies.
A
que vagi bé.
Adéu. Oublie donc tout refiché.
Bienvenue dans ma réalité. 43 minuts que passen de la una, un minutet i seguim.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Migdia Cope a Tarragona.
Vinga, continuem amb més coses al programa. Hi ha més vida i més coses enllà de la, més enllà de la campanya electoral i dels resultats electorals. Ens volem fixar ara en un problema que ens han fet arribar uns veïns de l'Associació de Veïns de la Muntanyeta de Tarragona. Anem fins a aquesta part de la ciutat. En parlem avui amb la presidenta d'aquesta associació de veïns, Teresa Rodríguez. Teresa, què tal? Muy buenos días y muchas gracias.
Buenos días.
Gracias por atendernos. De hecho, Teresa, vamos a contarle a los oyentes un poco cuál es el problema con el que os encontráis en vuestra zona, en vuestra urbanización, porque nos llamasteis la semana pasada diciendo, oye, por favor, que alguien nos dé un espacio para hablar de esto, porque estamos teniendo muchos problemas pues con robos, problemas de inseguridad, y ya no podemos más, ¿no, Teresa?
Sí, a ver, es que nos entran a robar, van entrando, cada vez que nos vamos viendo los vecinos van robando a uno. Y nos entran a robar, entran, tenemos, es una urbanización que hay chalets, uh-huh. Y nosotros casi todos hemos hecho, teníamos alarma, o sea, alarma en toda la parte de abajo, pero nunca pensamos en poner alarma en la parte de arriba.
Claro.
Porque entendíamos que si, que para subir arriba tenían que pasar por abajo primero, ¿no? Entonces resulta que ahora hay unos ladrones que escalan. Yo, a mí en mi casa que me han entrado, tienen unas escaleras, o sea, escalan, tiran una cuerda o no sé cómo lo hacen y escalan y suben al piso de arriba. Uh-huh. Entonces, nosotros ya lo dijimos, tenemos la asociación, vienen a darnos unas charlas, los Mossos y la Guardia Urbana, que la verdad que lo hacen muy bien, y nos explican todo lo que tenemos que hacer ante si nos encontramos con un ladrón, porque estos ladrones es que no tienen ningún miramiento, están y hasta saludaron a un vecino.
Es que esto,
cuando
sí,
bajaba de su casa.
Esta historia es increíble, o sea, claro, ellos sí. Les da igual que haya gente o no en casa,
sí.
No
te hacen nada, o sea, no hacen nada, no son violentos, o sea, vienen con una, y es que yo una vez vi al ladrón que robó al vecino. Uh-huh. Vienen con una mochilita, se llevan lo que les cabe en la mochila y ya está.
Claro, roban, supongo, pues cosas pequeñas, pero de valor, ¿no? Supongo, joyas,
claro,
el dinero que puedan encontrar.
Pero, sí.
Y, claro, o sea, que no, en teoría no llaman la atención porque no salen con una tele, para entendernos, ¿no?
No. Solo se llevan el oro. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que yo tenía de plata no se lo ha llevado. Uh-huh. Se llevan el oro y el dinero, cosas que pueden, supongo que pueden vender o deshacerse rápido de ellos.
Claro.
Entonces, claro, no hacen nada, no te hacen nada. Y la policía, cuando vinieron, pues ellos te dan unos consejos que de verdad que han sido todos muy amables, que no puedo decir nada de eso, ¿no? Pero ellos te dan consejos y que nos explican que el ladrón lo único que quiere es una puerta de salida. O sea, que ellos entran y tú los ves y lo que tienes que hacer es dejar en la puerta abierta, que casi que es más fácil que llamaran a la puerta de la calle. Uh-huh. Y le diéramos nosotros las cosas y no cabría que entraran. Porque ellos saben que nosotros no vamos a poner ninguna
ya.
resistencia. Entonces entran tranquilamente, es que no dejan nada, o sea, yo me he dado cuenta una semana después de que nos han robado.
Increíble.
Cuando echas de menos que te han quitado pues unos pendientes o una joya y te das cuenta que te lo han desvalijado todo.
Claro. Y Teresa, esto te ha pasado a ti recientemente por desgracia, pero como nos decías, no eres la única, es decir, en la zona de la Muntanyeta, no sé si tenéis cuantificados en cuántas casas han entrado y desde cuándo más o menos está pasando esto.
Nosotros ahora mismo tenemos cinco casas de los alrededores, pero por ejemplo, nosotros el viernes hicimos una reunión con todos los vecinos.
¿Sí?
y empiezas a ver un vecino que dice, en mi puerta había un coche o con uno que hacía fotos. Entonces te vas dando, es que nos tienen, estamos vigilados, saben a la hora que salimos, porque a mí me han robado por el día, en un momento que yo no estaba en casa. O sea, saben cuando salimos, estamos vigilados totalmente.
Claro.
Teresa,
cuando vosotros evidentemente llamáis a la Guardia Urbana, a Mossos de Escuadra y ven, pues evidentemente ellos vienen, ¿no? Buscan huellas, lo que sea conveniente, pero ¿qué os dicen? Es decir, ¿habéis notado desde que hay más denuncias, quizá más presencia de policía?
No.
Nada.
No. O sea, no vienen, viene la policía científica, no pueden buscar huellas porque vienen con guantes. O sea,
los ladrones ya vienen preparados con guantes.
Sí, o sea, son profesionales, no son un ladrón de estos de pacotilla, son profesionales. Y entonces, la policía, es que ¿qué puede hacer? No puede tomar huellas, y si les llamas, ellos de verdad que tienen buena voluntad, pero no aparece nadie, porque no dice que no hay dotaciones, que hay que hacer oposiciones y no hacen, o sea, que hay restricciones. Y claro, yo entiendo cuando ellos dicen que no hay gente, que no te pueden mandar una unidad, porque a mí cuando me han robado, cuando me he dado cuenta, sí que han venido. Uh-huh. Pero claro, como te roban y te lo dejan todo tan perfecto que no te das ni cuenta, y si no, entre que vienen o no, ellos dicen que los ladrones están 5 minutos robando, que es un momento, que vienen en un momento y se van. Ya. Entonces, no da tiempo ni siquiera que viniera la policía, porque cuando han venido, cuando vienen ya se habrán marchado. Lo que nosotros hemos pedido todos, o sea, lo que siempre pedimos es que se viera que patrullan. Si la policía dice que el barrio nuestro, la urbanización nuestra que está cerca de San Pedro y San Pau, y San Pedro y San Pau son ahora unos puntos muy calientes, pues que den más vueltas, que vigilen más, que por lo menos los ladrones, aunque roben, pero por lo menos nosotros podemos decir que tenemos una vigilancia que no la tenemos. Uh-huh. O sea, nos hemos hecho un WhatsApp todos los vecinos.
¿Sí?
Y en la reunión el otro día dijimos que lo que hay que hacer es, en el momento, es un WhatsApp solamente para robos y para si vemos gente extraña, ¿no?
Sí.
Que cuando alguien vea algo, que salgamos todos a la calle. O sea, si un vecino dice, en mi puerta hay alguien que me parece sospechoso, que a lo mejor no lo es, porque nosotros no podemos decir quién ha sido ni quién no ha sido. Pero si vieras una persona que está mirando tu casa, o que está haciendo fotos, o algo, salir todos a la calle, y por lo menos que se vea que nosotros nos vigilamos, claro. Ya que no tenemos otro tipo de vigilancia.
Claro, porque Teresa, la opción que os dan, evidentemente, supongo, tanto policía como guardia, o sea, como mozos como guardia urbana, es en cuanto veáis algo raro, llamad, pero no pueden ir más allá, ellos tampoco, ¿no? A otro nivel, es decir, no os pueden dar más solución que cuando veáis algo, llamad y mandaremos una patrulla cuando se pueda, ¿no?
Claro, o sea, y eso a nosotros, sí que ellos a mí no me sirve de nada. Si yo, por ejemplo, yo veo un señor que está enfrente de mi casa, que una vez ya vi un señor enfrente de casa, yo no puedo decir que ese señor me vaya a venir a robar.
Claro.
Y hacer venir a toda una dotación, y a lo mejor ese señor está esperando a alguien que salga del trabajo, no sé, o lo que sea. Entonces, lo que necesitamos es más vigilancia policial. O sea, que patrullen, yo no digo que estén cada día, pero que si hay alguien que es un ladrón y está vigilando, que a un chalet, que sepa que a lo mejor lo puede pillar la policía, pero si están tranquilos que nosotros no nos vamos a poner, porque si tú ves un ladrón en tu casa, lo único que quieres es que se vaya.
Claro.
Ellos están más tranquilos aún. Después no les pasa nada porque no hacen violencia, no hacen nada mal a nadie, porque yo en mi caso, mi hijo estaba durmiendo.
Claro, aprovechan eso. Tú lo comentábamos fuera de micrófonos con sí. Teresa, que yo decía, os habíais planteado incluso los vecinos de decir, bueno, vamos a hacer patrullas vecinales por la noche, sí, pero el problema sí. Es que no entran a robar por la noche o cuando claro. Las casas están vacías, sino que les da igual que haya gente dentro.
Sí.
Entonces no puedes estar patrullando todo el día. La gente, evidentemente, tenemos todos obligaciones, trabajos y responsabilidades, ¿no? No se puede montar una patrulla todas las horas del día. ¿Habéis hablado con el ayuntamiento, Teresa, para transmitirles esta inseguridad, este problema?
No.
¿Tenéis previsto?
Nosotros no, porque nosotros pensábamos que si lo decíamos a la Guardia Urbana y a los Mossos, si nosotros lo decimos al ayuntamiento, el ayuntamiento lo pasará directamente a los cuerpos, ¿no? De seguridad, pero no lo hemos hablado al ayuntamiento, no.
Además de, evidentemente, pues este grupo que habéis hecho, ¿no? A través del teléfono para estar conectados todos los vecinos, ¿tenéis prevista alguna otra cosa, alguna otra reunión, hacer algo así de manera conjunta para hacer un poco más de presión?
Bueno, de momento estamos esperando a ver si ahora que se oye, a ver si la policía puede venir más, y eso uh-huh. Es que nosotros nos vemos muy atados. ¿Qué puedes hacer?
Claro.
No puedes hacer nada, tener esa alarma. Mira, yo tengo alarma y un perro enorme y que me lo han dormido. Es que no podemos hacer nada. Nosotros podemos hacer una patrulla, pero ¿qué vamos a hacer? Si esta gente lo tiene todo por su mano, ellos van delante que nosotros.
Claro.
Es que escalan.
Es que por lo que nos dices, Teresa, además, son gente que sabe perfectamente lo que hace, están organizadísimos. Sí. En este caso, no sé si cuando habéis denunciado ya son varios casos, en todos han actuado de la misma manera, si la policía puede tener, ¿tiene alguna pista de quiénes pueden ser? Si es una banda organizada que se dedica a esto y que ahora
no tienen ni idea. No, porque claro, no tienen huellas. Nosotros cuando estábamos en la policía, cuando estábamos denunciando que nos habían robado, había dos señoras de San Pedro y San Pau que habían entrado a su casa escalando también, pero en un piso, ¿eh? Uh-huh. Y entonces habían dicho que al entrar por una puerta se había hecho sangre el ladrón y había un charco de sangre allí. Pues no lo sé, a lo mejor pueden tomar huellas o pueden hacer algo, sí. Pero si es que esta gente igual ni siquiera son de aquí, porque el chico que me pareció ver me parecía que era un chico del este. Pero ese es el que yo vi a que robó a un vecino, pero el que me ha robado a mí yo no sé quién ha sido.
Claro.
Es que no lo sabemos, nosotros no podemos decir que nos parece ni nada, es que nosotros no sabemos nada. Lo único que tenemos es que tenemos miedo.
Claro.
Porque el año pasado robaron a un vecino, una semana, y a la semana siguiente volvieron otra vez. Uh-huh. O sea, volvieron otra vez al mismo sitio. Entonces, claro, tienes miedo porque han estado en tu casa, han visto tu casa y, claro, eso te hace tener miedo por todo. Yo tengo miedo, tengo que cerrar todas las puertas ahora y no podemos vivir de esa manera.
Claro. No, esto es lo más grave, es eso. Más allá de los objetos que se puedan llevar, que eso, mira, al final es lo de menos, es esa sensación de inseguridad en tu propia casa, ¿no? Que eso es lo peor, al final. Pues Teresa, te agradezco mucho que nos hayas atendido este rato, ¿no? A Teresa es de la Associació de Veïns de la Muntanyeta de Tarragona. Pues evidentemente lamentamos muchísimo esta situación. Hablaremos con el Ayuntamiento de Tarragona para saber si también están al tanto y si tienen previsto pues hacer algo ahí, tienen algún plan para incrementar quizá la vigilancia por parte de Guardia Urbana. Y por nuestra parte, pues micrófonos abiertos cuando necesitéis. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ti, gracias.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Tiene la radio, me encantáis vosotros porque hacéis una radio limpia, agradable, confortable. Te hace sentir bien, estás haciendo algo a lo mejor que hace ruido, tienes un grifo abierto y cierras el grifo, porque la sensación que tengo es de aunque estés sola, no estás sola.
Per moments com aquest, a COPE Tarragona volem ser la teva veu, cada dia a partir de les 12:20.
Tres minuts pràcticament ja i arribarem al punt de les dues. Els aprofitem per repassar el destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Com saben, resultats electorals. Repassem els números. 2 escons per Esquerra Republicana, 1 per al Partit dels Socialistes, un altre per Ciudadanos, també un per Junts per Catalunya i el darrer per En Comú Podem. El Partit Popular ha perdut la representació al Congreso de los Diputados a les comarques de Tarragona. Pel que fa a la previsió meteorològica, doncs estem pendents del temps, inestable. Tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió pel que ens queda de dilluns i sobretot també ja mirant a demà. Aleix Paulet, molt bon dia.
Bon dia. Cel una mica ennuvolat a la província de Tarragona, més abundant a la zona del litoral nord durant les properes hores d'aquest dilluns, a temperatura sense gaires canvis, 23 graus a Tortosa, 21 a Gandesa, 19 a Reus i Tarragona, 18 al Vendrell. El vent bufa de forma variable, suau, el notarem més de component sud. De cara a demà dimarts ens aixecarem amb el cel una mica ennuvolat, però aniran desapareixent aquests núvols durant el matí i a la tarda ens quedarà el cel molt més serè a tota la província. Temperatures que pugen lleugerament, 26 graus de màxima tindrem a Tortosa, 22 a Gandesa, 21 a Reus, 19 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable, exactament igual que avui, i també el notarem més de component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres també, segons el Servei Català de Trànsit. Doncs darrer minut amb la nostra cançó del dia, amb la música de Duke Ellington, que recordin, avui hauria fet 120 anys. Arribem a les dues, es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE i després ve tota la programació de la casa que els acompanya totes les hores del dia. Gràcies per haver estat una estona més, un dia més, aquesta estona a l'altra banda de la ràdio. Els de COPE Tarragona tornem demà a les 12:20.